Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sona la sintonia de Ràdio Maricel. Comença el temps de descompte. Avui és dilluns, és 7 d'abril de 2014. I abans del parèntesi de la Setmana Santa, quan tot just falta res, un cap de setmana abans no ens arribi, com dèiem, aquesta nova aturada per les vacances de Setmana Santa, avui hem de parlar, doncs, bé, de llums i ombres, així a grans trets, futbolísticament parlant. Aquest últim cap de setmana ens deixa la increïble derrota dels Sitges el passat dissabte a Aiguadols. Diem increïble perquè, clar, quan al minut 11 de partit el marcador ja és de 0-3, favorable en aquest cas al Moja, els Sitges certament ho va tenir molt complicat. Va estar a punt, no pensin. Al final, en derrota per 2-3, el que suposa un petit pas enrere en les aspiracions que té l'equip per salvar la categoria. En qualsevol cas, queden encara 21 punts en joc. Totalment diferent les sensacions que varen viure ahir al Municipal de Sant Pere Molanta, on el Sobrense va fer saltar la banca, com es diu en aquests casos. El conjunt de Josu Julián va guanyar en 0-2 allà on no havia guanyat ningú. El Sant Pere Molanta es mantenia imbatut al seu terreny de joc. Victòria, cop d'autoritat per recuperar el liderat al grup 12 de la tercera catalana. D'aquí uns moments repassarem tot el gruix d'aquesta última jornada futbolística en futbol base. En matèria de futbol base hem de destacar, com no, la victòria del juvenil de la Blanca Suburca després de l'ensopegada del Nou Pinsbens amb el Gimnàstic Manresa. Es va imposar a Sant Cugat 1-4 al camp de la Júnior. Segueix pràcticament tot igual, però amb aquella sensació que a mesura que avança la temporada tot quedarà reduït a un mano-mano entre el juvenil de la Blanca i el Manresa, ja que el Cornellà sembla que s'ha despenjat d'aquesta lluita. I en bàsquet, el primer equip del bàsquet de Sitges va perdre 69-60 a la pista del Club Bàsquet Cerdanyola, un partit en el que els jugadors de Fermín Sánchez varen estar força desencertats. Es va notar també les baixes, sobretot de Marc Sabater i Mauro Pérez. En fi, no hay mal que por bien no venga, com es diu en aquests casos. Com a mínim, els sitgetans van poder salvar l'averatge. Tot pràcticament continua igual a la part alta de la classificació d'aquest grup primer de primera catalana. I atenció, perquè el sènior femení està a només un pas d'aconseguir matemàticament l'ascens de categoria. Dissabte va fer la feina, va guanyar 49-39 al femení Cornellà i, com els diem, es troba a només una única victòria d'aconseguir l'ascens de categoria. Ho aconseguirà si aquest proper dissabte, a partir de les 7 de la tarda, derrota a l'Hospitalet, el gran rival aquesta temporada. Hem de parlar també d'hoquei patins, de la victòria, no direm intranscendent, del Club Patí Sitges, però que com a mínim pot fer acabar la temporada amb un bon regust de boca i tercers a la classificació. Va guanyar el conjunt sitgetà 13-3 a la Corbera. I molta atenció, perquè el Rugby Club Sitges es troba també a un pas de fer història, de ser la temporada que ve a Divisió d'Honor B. Comencem. Quatre i pràcticament 7 minuts de la tarda. Comencem ja a repassar en matèria de resultats el que ens ha deixat futbolísticament al darrer cap de setmana. Comencem, com sempre, repassant tot el gruix de marcadors de futbol base. Els equips de la Blanca Subur, com els dèiem, el passat dissabte el juvenil A, que va aconseguir una molt bona victòria, 1-4, es va imposar la Blanca al camp del júnior. Per tant, es va refer i va ser una bona resposta després de l'ensopegada, com dèiem, última al camp del Nou Pinsbens amb el Gimnàstic de Manresa. Repàs de resultats que fem com cada dilluns en companyia de l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem precisament parlant d'aquesta victòria del juvenil A, 1-4 al camp del júnior. Una bona resposta, sens dubte, a aquesta derrota que va patir l'equip aquí a l'última jornada.
Bueno, una altra gran victòria que ens manté líders amb la mateixa avantatge de 4 macos punts. Mm-hmm.
Són 4 punts, recordem, els que continua tenint, com diu l'Albert, la Blanca i respecte al Manresa. I no sé si dir que a mesura que avança el campionat, Albert, sembla indicar que la batalla serà entre dos equips, entre la Blanca i el Manresa. El Cornellà va punxar en aquesta última jornada i sí, ha quedat una mica despenjat, tot s'ha dit.
Bueno, a veure, esperarem a veure què passa.
Home, seria molt bo arribar al penúltim partit de la temporada, que és a Manresa, precisament, amb aquest avantatge, pel que pugui ser, pel que pugui ser.
Home.
Veurem, veurem.
Ja veurem.
Seguim amb més resultats.
Juvenil B, Blanca Subur 3, Vilanova 1. Va sobrar la segona part. A la primera, la Blanca va jugar molt bé i va posar 3-0. A la segona, es varen avorrir tots. Cadeta, sector Montserratina 1, Blanca 6. Plens de joc i força, han golejat a plaer. Cadet B, Atlètic Vilafranca 2, Blanca 0. Els locals han encertat més la porteria. Infantil A, Blanca Subur 4, Igualada 1. No va poder arribar amb el rival amb el bon joc dels locals. Infantil B, Blanca 3, Sants 3. Després d'anar perdent 0-3, han ressuscitat i si dura més, hasta guanyen. Infantil C, Penya Jove de les Roquetes 7, Blanca Subur 0. Han estat col·legiats per un A molt fort. A la Vina, Òdena 1, Blanca 2. Gran partit dels nanos amb una bona victòria. A la Vina B, Atlètic Sant Just 1, Blanca 3. També bona victòria del B a un difícil camp. A la Vina C, Blanca 3, Risto Stoikov 0. Gran partit, han golejat a tot un A. A la Vina D, Blanca 2, Penya Jove de les Roquetes 1. Partit molt igualat. La Blanca ha fallat molt. A la Vina E, Blanca 13, Risto Stoikov 1. Bona golejada d'un equip que no perdona. Benjamin A, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts 4, Blanca Subur 1. No ha trobat el dia l'A i ha caigut, golejat. Benjamin B, Basolert de la 4, Blanca 1. Un local molt fort ens ha golejat. Benjamin C, Blanca 1, Piera 3. El líder ho ha demostrat amb gols. Benjamin D, Blanca 11, Sant Joan d'Espí 1. Partit de net color local. Bon partit i bons gols. Per últim, en Promeses, el campionat local del Nou Pinsbens. En Promeses, Construcciones Chechu 4, Pastisseria Serralos Nin 3. Òptica Holandesa 2, Hotel Palou 1. I Blau Sitges 1, Remax 4. Aquí s'ha acabat la lliga de Promeses. Ara començarem amb la Copa. La classificació final ha sigut Blau Sitges 36 punts, Òptica Holandesa i Construcciones Chechu 35, Pastisseria Serralos Nin 32, Remax 25 i Hotel Palou 17. En Pitufos, restaurant Triana 4, Begudes d'Ell 1, Newton Informàtica 1, Càmping Sitges 6 i Magnòlia 6, Hotel Estela 3. Classificació a falta d'un partit de Pitufos, que s'acabarà la setmana que ve, però que no modifica la classificació. Primer quedarà campió en el Càmping Sitges amb 33 punts, Begudes d'Ell i Newton Informàtica amb 30, Magnòlies 29 i Restaurant Triana 18. Tot esto es lo que hay, hijo.
Doncs ha acabat ja la Lliga en categoria Promeses i, com deia Albert, encara queda una jornada que, bé, no farà variar gens
sí, no,
el campionat de Pitufos.
Llavors farem algun partit de seleccions i començarà la Copa, que també és llargueta, i fins al primer de juny.
Doncs fins al primer de juny, sí senyor, que és quan acabarà la temporada.
Escolta, Pitu.
Digues-me.
Fins al dia 25 no em truquis.
Molt bé, doncs.
Perquè me'n vaig de vacances per ahí.
Doncs bones vacances, senyor.
Igualment,
que
gràcies.
Que vagi molt bé. Vinga, adéu. Quatre i 12 minuts de la tarda, seguim repassant més resultats. En aquest cas, els resultats que han aconseguit els equips femenins del Club de Futbol Suborense. Comencem pel primer equip, que va perdre en el seu desplaçament al camp del Sant Joan d'Espí, a Sant Joan d'Espí, al camp del Levante Les Planes. Va perdre 2-0, com dèiem, el primer equip del Suborense, mentre que l'infantil cadet ha començat ja a disputar el que la federació anomena torneig complementari, jornada número 1, a l'infantil cadet que es va imposar per 1-6 al camp del Puig-Reig. I encara en partit de Lliga, el Benjamí Aleví va aconseguir la victòria en el seu desplaçament a Martorell. Martorell, Associació Esportiva 3, Sobrense 6. Un petit parèntesi, com acostumem a fer sempre, per parlar de rugby, sens dubte. El passat dissabte es va viure a Santa Bàrbara una gran jornada. Partit d'anada de la promoció d'ascens a la divisió d'honor B, Rugby Club Sitges 27, BUC 14. Per tant, com es diu en aquests casos, mitja feina feta per al conjunt de Pedro Castilla. Però és que immediatament després l'equip femení es va imposar a la Unió Esportiva Sant Boiana per 12-7 en la semifinal anada de la Copa Catalana. Com els dèiem, el primer equip masculí va guanyar amb el BUC per 27-14. Volem saber com es va viure el partit des del camp, des de la mateixa gespa de Santa Bàrbara. I és per això que avui saludem el jugador i capità del Rugby Club Sitges, Malcolm Van Steeden. Malcolm, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De entrada, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, hay medio camino hecho.
La verdad que sí, pero todavía falta mucho.
Queda el otro medio.
Sí.
Nos comentaba Pedro, el entrenador, el viernes que, o le preguntábamos cuál era la consigna para poder derrotar al BUC, un equipo con experiencia, de superior categoría, y nos comentaba Pedro, hay que ser dinámicos.
Sí, exactamente. Ellos vienen de jugar una categoría más arriba que la nuestra, y por lo tanto juegan a un ritmo superior al nuestro, al que estamos acostumbrados, y entonces había que poner mucha presión en todos los aspectos del juego, y sobre todo mucha velocidad.
El equipo fue, Malcolm, intenso, muy efectivo también, no se sufrió en la melee, contra todo pronóstico, ¿no? El BUC es un equipo con más peso.
Sí, exactamente, es un equipo mucho más pesado que el nuestro, pero por suerte nuestro paquete de delanteros supo contrarrestar ese peso gracias a mucha dinámica, muchos placajes y mucha recuperación del balón.
La parte psicológica sin duda también había de ser importante. ¿Cómo lo gestionasteis, Malcolm? Habíais de estar lo suficientemente concentrados como para que el rival nos sorprendiera.
Bueno, la verdad que antes del partido se vivía bastante nervios, pero al entrar al campo, gracias a nuestra afición, que estaba el campo lleno, supimos llevarlo adelante, y si bien empezamos perdiendo el partido, el equipo logró mantener la concentración y la dinámica y pudimos obtener un resultado positivo.
Efectivamente, el BUC empezó marcando, se os pusieron 0-7, pero os fuisteis al descanso con ventaja, y bueno, se os puso también a partido con un 27-7 que casi el sabor de la victoria, no sé si decir, es un poco, no diría amargo, pero ellos consiguieron una última marca prácticamente en la última acción del partido.
Sí, se podría decir más que amargo, agridulce, pero estamos muy contentos con el trabajo que realizamos y creemos que si seguimos por el mismo camino esta semana y jugamos de la misma manera el sábado que viene, el resultado va a ser muy positivo.
Bueno, Malcolm, estáis a un punto de hacer historia. No sé si los jugadores, sobre todo, sois conscientes.
Pues sí, la verdad que sí, y por eso los nervios antes del partido y la ansiedad que tenemos ya para que sea sábado a las 5 de la tarde y poder jugar el partido.
Queda prácticamente una semana por delante, Malcolm. Hay que entrenar, hay que de nuevo volverse a poner las pilas para ir el sábado a Barcelona y, bueno, intentar la gesta, ¿no?
Exactamente. Sobre todo entrenar muy seriamente y ser conscientes de que todavía no hemos ganado nada y que si no somos humildes, si no trabajamos fuerte por la victoria, el resultado no se nos va a dar.
El ambiente, lo has comentado, fue extraordinario en Santa Bárbara.
Realmente, sí. Por suerte había muchísima gente del club apoyándonos y eso se siente muy bien, desde los niños de la escuela hasta las viejas glorias del club.
Sin duda. Oye, de cara al sábado, ¿qué partido esperáis? ¿Esperáis un partido similar al que jugasteis aquí en Santa Bárbara? ¿Muy diferente? ¿El BUC ya no se dejará sorprender?
Pues el BUC va a salir a por todas, principalmente porque no quieren perder la categoría y porque jugarán en su campo. Pero nosotros, después de lo visto este sábado, estamos muy positivos y creemos que podemos mantener el resultado, o por lo menos la diferencia de 13 puntos.
Vaya, os valen 2 de 3 resultados en este caso, ¿no? La victoria, sin duda, ya os lleva directos a División de Honor B, y todo lo que no sea perder por más de 13, ¿no?
Exactamente. Si perdemos por 12 puntos o menos, clasificaríamos nosotros.
Bueno, pues Malcolm, nada, queríamos saber más que nada cómo habíais vivido vosotros, los jugadores, esta gran victoria ante Buc, y lo que decíamos al principio, queda un poco acabar de rematar la faena, como decimos aquí. Que vaya muy bien, muchísima suerte, y a ver si la semana que viene podemos hablar de un Sitges ya en División de Honor B.
Pues muchísimas gracias y gracias a la radio por el apoyo que le dan al rugby en Sitges.
Gracias, Malcolm, que vaya bien.
Hasta luego.
En fi, doncs, una gran jornada la que es va viure, com dèiem, el passat dissabte al camp de Santa Bàrbara, amb aquesta victòria 27-14 del Rugby Club Sitges davant el Buc. Queda, doncs, la segona part de l'eliminatòria, que és el partit de tornada al camp de la Foixarda a Barcelona el proper dissabte a partir de les 5 de la tarda. Dèiem també que el gran paper que estan fent les noies del Rugby Club Sitges, que dissabte també van disputar l'anada de la semifinal de la Copa Catalana i es van imposar a un rival de superior categoria, com és la Unió Esportiva Sant Boiana, 12-7. És una renda, en aquest cas, més curteta, però bé, en fi, un gran resultat també per les noies del Rugby Club Sitges en aquesta semifinal de la Copa Catalana. És gairebé un quart i mig de 5 de la tarda. Seguim endavant, recuperem el fil de l'actualitat futbolística. Moment, per tant, de repassar, de fer crònica, en definitiva, del que ha donat de si la 27a jornada tant a segona com a tercera catalana. Comencem per el grup tercer de la segona. Farem crònica d'aquests moments del que li va passar als Sitges dissabte a Aiguadols amb la derrota 2-3 davant el Moja. Primer, com dèiem, els marcadors van ser aquests: Gornal 1, Sant Joan d'Espí 1, Sant Esteve Sarrovires 1, Espluguenc 3, La Múnia 2, Sant Cugat Esport 2, Olímpic Can Fatjó 5, Cubelles 0, Penya Unió Màlaga 1, Vegas 3, Júnior 0, Joventut 25 de Setembre 1, Unificació Bellvitge 2, Sant Ildefons 1, Sitges 2, Moja 3 i Joventut Prat 3, Canvi de Let 1. Va perdre el líder, el Sant Ildefons, en la seva visita al camp de la Unificació Bellvitge. Malgrat tot, el conjunt de Cornellà segueix liderant la classificació amb 65 punts. A 8 té el Joventut 25 de Setembre, 52 per Olímpic Can Fatjó, 52 punts també per la Unificació Bellvitge. El canvi de led, després de perdre en la seva visita al camp del Joventut Prat, queda una miqueta despenjat d'aquesta lluita per la segona posició, per la promoció d'ascens. Com els dèiem, el canvi de led suma 50 punts, 46 per a Júnior, 44 per Espluguenc, 40 per Sant Joan d'Espí, 37 punts per Sant Cugat i Moja, 31 per Gornal, 29 per Penya Unió Màlaga. El Joventut Prat té 27 punts, en podria tenir 30 si és que acaba guanyant el partit que té pendent, el 0-2, vaja, que té pendent, i els 18 minuts que té pendents al camp del Moja. El Sitges, que és 14è, amb 27 punts, torna, com es diu vulgarment, a flirtejar amb el descens, 24 per la Múnia, 23 per Vegas, 22 per Cubelles, i el Sant Esteve, QE, amb 18 punts. I la pregunta és: què li va passar als Sitges dissabte a Aiguadols amb el Moja? Doncs bé, quan abans del quart d'hora de partit un ja va perdent per 0-3, és allò que qualsevol plantejament, qualsevol consigna, val més aviat poc, i s'ha de tirar, com es diu també en aquests casos, una mica d'èpica. Va faltar molt poc. El marcador final va ser de 2-3. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Però un partit increïble, que al minut 11 ja pràcticament el tens perdut.
Sí, sí, sí.
Al minut 11. 30 segons de partit, 0-1. Minut 5, 0-2. Minut 11, 0-3.
Sí. Sí, va anar molt ràpid.
A partir d'aquí, és una miqueta el que dèiem, no? Se desmunta tot el que havies planejat.
Sí, se va
de dalt a baix.
Desmuntar molt aviat, no? Perquè, de fet, a primer quart d'hora que vagis perdent 0-3, el que passa és que, clar, després, a la mitja hora del partit, al minut 35, doncs amb ell ensenya les dues tatxes grogues, te quedes amb un jugador menys ells i penses, doncs, que encara és possible, no? Mm-hmm. Són tres gols, però, clar, ells estan jugant amb un jugador menys.
De fet, ho vam pensar, això que dius, Toni, quan el Moix es fa un gol en pròpia porta, al minut 44, era l'1-3, faltava molt poquet per acabar la primera part. Gol d'aquells anomenats psicològics. Pensàvem, home, hem marcat un gol en un moment important, s'ha fet el primer, i hi ha opcions, bàsicament també per aquest aspecte que comentaves, que el Moix es queda amb 10 al minut 35. Comença la segona part, minut 60, penal favorable als Sitges, que transformen el 2-3 Rubén Cortés. Queda mitja hora, és possible, però a partir d'aquí els Sitges doncs no va saber.
No.
No va saber com marcar un tercer gol que li hagués donat un molt bon punt, sens dubte.
Sí, jo penso que li va faltar gestionar bé el partit. No va saber-lo...
Tranquil·litat, sobretot.
Sí, molta tranquil·litat, gestionar-lo, no? Sobretot tranquil·litat, pensar en el que podien fer bé i bé, no jugar més amb el cor que amb el cap. El Sitges va jugar més amb el cor que amb el cap, i doncs ells és un bon equip, lo van aprofitar molt bé, i doncs fins i tot van tenir contres interessant. Tot i que el Sitges va aconseguir empatar el partit amb un gol que l'anul·lava l'àrbitre a instàncies de l'Iniesma.
De fet, l'auxiliar de la banda, diguéssim, de la grada, va ser protagonista, no sé si dient el bon o el mal sentit, però en qualsevol cas, el segon gol del Moja va ser una errada del Roger, que no va acabar de refusar bé la pilota, i la pilota no va acabar d'entrar allò... Semblava que no entrava del tot, però
va ser
l'auxiliar qui va atorgar el gol, i com dèiem... Aquest gol anul·lat que hagués pogut suposar l'empat a 3 de David Carrasco també a instàncies de l'auxiliar. Des de la nostra posició, doncs...
Era difícil.
Difícil veure si l'acció era però, o no antireglamentària, en qualsevol cas, bé, aquí està la jugada.
Però va estar molt protestat, no?, per als jugadors del Sitges. A més, si lo veus des de... No veies tan clar, passa que des de la nostra... D'on estem nosaltres, doncs és molt complicat, no?, perquè no ho veus del tot. Però donava sensació, doncs, que no estava adelantat, però, doncs, l'auxiliar, que estava més a prop, lo va anul·lar, i res que dir, no?, anul·lat i ja està, però que el Sitges va aconseguir empatar. El que passa que jo penso que li va faltar això, una miqueta de saber llegir bé com ho tenia que fer, cap, i sobretot tranquil·litat.
La derrota en si és un problema, perquè no deixa de ser una derrota en qualsevol cas que et fa que tu no sumis, però jo en aquest sentit, i ara ho escoltaran, preguntàvem al Jordi que les expulsions en els minuts finals del Guillem Viñola i el Nico doncs fa que tu et quedis sense pràcticament bé, tota la pólvora per diumenge que ve a canvi de led.
Clar, és que tu tens que anar al camp de canvi de led, ja vas amb un jugador menys com el Patri per acumulació de targes, té que descansar un partit, i a més te'n vas sense dos delanters, que és la referència que tens en l'atac, que és el Nico i el Viñola, no? Clar, és que vas allà, que saps, és conscient que tens que sumar perquè el calendari te se complica, i a més els demés estan sumant i cada vegada queden menys jornades. Uh-huh. I escolta, en vez d'anar cap amunt vas cap avall, i tens que anar a sumar. Sigui
estat,
un punt, sigui tres,
sí,
però a sumar.
Un petit recés, no? El Sitges venia de ferir una molt bona imatge el dia del 25 de setembre, l'altre dia també doncs, es va perdre el camp del líder, sí, contundent el resultat, però la sensació de l'equip va ser que bé, que va donar la cara i que va tenir les seves opcions. El dissabte, va faltar això, no? Aquell punt de serenor, aquell punt de tranquil·litat per intentar doncs, capgirar un marcador que entenc que era molt difícil, evidentment. Un 0-3.
Sí, clar.
Se posa un 0-3 a casa
però
i...
Però se posava bé, Faltava gairebé mitja hora. Uh-huh. Doncs per acabar el partit tenies un 2-3 i podies apretar una miqueta més i aconseguir... Doncs el mateix és perdre per 4 que perdre per 3. L'important és que tu miris a veure si pots aconseguir empatar. Clar, el Sant Ildefons va fer un bon paper. Aquí amb el Joventut 25 de setembre també, però clar, és que si mirem la realitat, dels últims 9 punts en joc, ha sumat un.
Sí, Sí, sí. Clar. Numèricament, evidentment, el balanç és pobre. Clar, en
és molt pobre, i més quan la competició s'acaba, los de baix estan apretant tots. Si tu mires el calendari que té el Cubelles, és sensacional. És un calendari amb rivals directes. Tan sol que el Cubelles faci los deures, compta que la setmana que ve es pot posar molt a prop dels Sitges. I tot això te fa tremolar una miqueta perquè s'acaba el campionat.
Expulsions, com dèiem, Guillem Vinyola i Nico, expulsió també del delegat, del Joan Formatxer, nervis, es van viure també a la banqueta. Ho explicava el Jordi, que bé, que van veure per allà uns moviments certament estranys. En qualsevol cas, una derrota, 2-3, i la valoració que feia el míster dels Sitges era aquesta.
Bueno, s'ha sortit una mica freds, no estàvem activats al partit i bueno, ens han marcat en seguida amb una errada de l'Arnau Escoltà, perquè el Víctor ha dit Víctor, era fàcil per ell, l'ha tocat el Patrick i ha caigut a l'Àlvar, que no la sol desaprofitar. Després el segon gol és una errada del Roger, que entra, que no entra, i després bueno, un penal que l'àrbitre ha pitat, no? Després l'equip als 20-25 minuts ha començat a jugar una mica millor. És cert que mai hem tingut la tranquil·litat del, per exemple, la setmana passada, però bueno, l'equip ha seguit lluitant, hem marcat un gol de xurro, ens hem ficat dins el partit, hem ficat el 2-3 ben aviat amb un penal que ha indicat el Línier, i bueno, després l'hem pogut tenir el 3-3, de fet l'hem tingut, ells també han tingut alguna ocasió quan nosaltres jugàvem amb dos defenses. Bueno, jo crec que tot s'ha vist, no? Crec que a part de que nosaltres no hem sortit al quart d'hora primer activats, l'altre ha sigut nefast, vergonyós, lamentable.
El pitjor ja no és la derrota, és que per diumenge que ve queda sense davanters.
Sense el Nico, sense el Vinyola, sense... Bueno, ja inventarem, no? Estem els entrenadors per inventar-nos alguna cosa i bueno, ara l'única invenció que puc dir és que hem de recuperar l'equip. Tenim 27 punts, hem fet un coixí ara aquesta segona volta, ara l'estem tirant. Bueno, entrava dins de l'ho previst, perdre el Zenit de fons, però avui no entrava a perdre d'aquesta manera, no? Però avui s'han vist coses rares. Avui he vist coses rares, un tio per aquí voltant des del principi, un tio vestit de vermell, parlant tot el rato amb els àrbits, un arbitratge nefast, que no ens ha permès res, insultant amb els jugadors del banquillo, insultant amb mi, insultant amb en Joan Formatxer, a més diguent-li de caballero, a mi que vingui algú i m'ho expliqui, no ho entenc, no sé què hem fet. No tinc una explicació perquè no sé què hem fet per mereixer el tracte que hem rebut avui i no em refereixo a jugades de penalti fora de joc, sinó al tracte humà. Ha sigut mal educat, ha sigut faltón i no hi ha dret. La veritat, no hi ha dret. D'un en tracte d'uns amb l'altres no hi ha dret. És que estic bastant indignat avui. Perdoneu.
És un pas enrere?
Sí, lògicament. Ara, a part del pas enrere, jo quan anàvem 2-3 els he dit amb una jugada, no sé si s'ha sentit des de fora, que no teníem res, avui no, només podíem perdre, i de fet hem començat a perdre el Vinyola, hem perdut el Nico, hem perdut el Patrick, ja té 5 grogues, i bueno, s'ha recomposat les línies, s'ha recomposat l'equip i anar a Can Vidalet a guanyar els 3 punts que hem perdut aquí davant de la nostra afició, davant d'un camp ple, davant d'un camp en ple de nens, davant d'un camp amb timbals. Bueno, avui no hem tingut el dia els primers minuts, suposo que la mateixa tensió dels nanos s'han sortit carativats i quan hem volgut entrar ja anàvem 0-3. De fet, hem aconseguit entrar i hem aconseguit empatar i hem aconseguit el 3-3, però no ens l'han volgut donar, no hi havia manera.
Jo sé que no és fàcil, perquè quan vas perdent, com ho vas perdent, però clar, te poses un 2-3 i potser per mi ha faltat una miqueta de tranquil·litat i pensar.
Sí, potser, sí, no et diré que no, segurament haurà faltat tranquil·litat i pensar, però bueno, ells tampoc et deixaven. Cada jugada es perdia un minut, cada jugada era terra, cada jugada era una buscada de brega, cada estava l'Òscar, que si estava l'Ivo, que si estava el... Han tingut més experiència que nosaltres i ens han guanyat, i punt, però bueno, sí, ha faltat tranquil·litat, segurament. Ens hem atabalat, el Nico és un tio de caràcter, el Vinyola és un tio de caràcter, el Cortés és un esbojarrat que corre per banda. Sí, bueno, tenim la tranquil·litat de l'Over, el Quique, el Jaume Jordi, però bueno, no els hem sabut trobar i quan l'hem trobat amb un gol que era claríssim, ens han pres, era un 3-3, doncs un punt, ara no tenim cap.
Entenc, Jordi, que pugui estar molt emprenyat, però jo incideixo, ara el problema és diumenge que ve, de vegades sembla que potser falta pensar una miqueta, no, amb això?
Sí, òbviament, els jugadors van... és que aviam... Jugadors van a revolucionar.
I entenc que una cosa és veure el partit a la grada i l'altra està allà i viure la situació, però a vegades...
Van al 120%. És cert que no hem d'evitar aquestes expulsions per protestar, és cert. Hem protestat al Joan, l'han expulsat, ha protestat al Nico, ha protestat al Vinyola. Quasi que sóc jo el que menys protesta allà. Vull dir, no sé, hem de seguir, no anirem amb 11. El Nico i el Viñola no estaran, el Nico s'ha de fer una cosa al braç, pues mira, tindrà dues setmanes per fer-ho, és un nano que ho ha donat tot i la targeta li anirà bé, no li anirà bé amb l'equip perquè faltarà l'empenta que té, però li anirà bé per recuperar-se de la mà i bueno, tenir aquests sis partits que ens queden o set a tots els disponibles, els que realment creuen que podem treure-ho, els que han cregut durant la primera volta, durant la segona, i els que han de treure ara això de les castanyes del foc són aquests nanos amb els que jo vaig a mor avui, quan guanyem i quan perdem i quan empatem i quan ens en foten cinc. Tota la temporada ho he dit i avui continuo dient el mateix discurs. Vull dir, jo crec que avui és cert que en quart d'hora ha sigut nefast, però després no ens han deixat fer res més, no ens deixaven, cada vegada falta, cada vegada tot en contra. Jo és que no ho he entès, perdoneu-me, no ho he entès, igual és una altra normativa.
No m'agrada insistir molt i me sap greu en aquest moment.
Tranquil,
però finalment què ha passat amb el Sergio Ximénez?
Ha estat sancionat per 3 setmanes per no presentar-se en una convocatòria. Mai, en cap cas, per males informacions de que ha jugat a futbol sala, ni que ha jugat a la petanca, ni ha fet surf. Està castigat per no presentar-se en una convocatòria. És cert que la setmana passada vam rebre informació, ell assegura que no, l'única sanció que se li posa és per no venir a una convocatòria. Hi ha una normativa, l'han d'assumir tots, i és la normativa que hi ha, està 3 setmanes fora, i hem de tirar amb el que tenim. Si el Sergito no està, tiraré del Jaume Jordi, del Víctor, de l'Over, del Manu, de la Mela, del Luca, del Kitoki. Si no està, doncs no està. Està sancionat per no acatar una normativa del vestidor. És tan clar com això. No per, repeteixo, per temes de males informacions, de gent que vol fer mal amb el club i amb l'equip.
Ha debutat el Luca, què t'ha semblat? Potser avui no era el millor escenari, no? Home, no dic el millor escenari perquè evidentment el partit estava molt, molt complicat.
Pots tres centrals allà, te la jugues, dues bandes llargues. Home, ho ha fet bé, de fet no ens ha creat molta perill. Només han fet una jugada molt bona que després el Roger ha aturat molt bé. Ells tenen davanters molt bons, però bueno, jo crec que ha estat ferm, no? És un bon fitxatge. El que passa que ha jugat també costat esquerre, potser tenia que haver jugat a l'altra banda, però bueno, són una sèrie de coses. És un partit, com dèieu vosaltres, molt, molt revolucionat, amb poques estones de parar-lo, i no trobar el Quique, no trobar l'Over, no trobar el Jaume. Bueno, hem de treballar, ara no tindrem el Nico, no tindrem el Viñola. Doncs ja trobarem el Rubén Cortés o fotrem a l'Òscar a davant, vull dir, jugarem a Monza i anirem a Canvi d'Aleta a competir, que és el que hem fet avui fins que està al punt que ens han deixat competir al màxim. I si anem 0-3, doncs intentarem remuntar-ho. Jo vull dir que s'ha de criticar l'equip els primers 20 minuts, però el resta jo crec que l'equip s'ha batut el cobre i jo crec que mereixia almenys un punt. És la meva sensació.
Dos quarts i cinc minuts de 5 de la tarda. En fi, aquesta era la valoració que feia el Jordi després d'aquesta derrota. Ho hauran escoltat, eh? Parlava ell d'una persona que vestia de vermell, que es passejava per allà, que no sé qui caram era. La qüestió arbitral, la sanció que se li ha imposat a Sergio Ximénez. El cas de Sergio Ximénez és, diguem-ho així, un capítol més al que ja va començar una miqueta a passar la temporada passada, però no serem nosaltres qui jutjarem una miqueta tot això que està passant. Toni, el que interessa veritablement és que queden 21 punts en joc i que tu ara has d'anar a Canvi d'Aleta a intentar rescatar el que has perdut.
Sí, i no és fàcil.
I no és fàcil perquè el canvi
perquè de l'Ets... Perquè ells venen de perdre.
Sí, venen de perdre precisament...
Amb el Joventut Prat.
Amb el Joventut
un
Prat,
rival directe
sí,
teu.
Sí, sí, sí.
I a més, ells estan lluitant per aconseguir la promoció. Que l'aconseguessin o no és complicat, perquè a més té un Joventut 25 de setembre que està molt fort. Però ells estan allà i aniran, sortiran a per totes. No és un equip fàcil, és un equip complicat. Home, jo confio molt en aquest setge. El que passa és que cada vegada queda menys... I clar, aquesta derrota penalitza moltíssim perquè, doncs clar, ara tu tens que anar obligat a sumar allà, si no sumes seran 3 setmanes sense sumar amb el que representa
sí.
Això
gerra d'aigua freda, pocs dels que estàvem allà doncs podíem esperar sí, no. El partit el pots perdre, evidentment perquè és futbol i perquè al davant sí. Tens un rival, no? però després del que havíem vist i de les sensacions que havia transmès l'equip a les últimes jornades, doncs home, és una puntadeta allà on fa mal. I bé, s'ha de seguir perquè això no s'atura.
No s'atura. El problema és que cada vegada queda menys, no? El problema és aquest. I el que tu dius, sap greu, no? Perquè, doncs, el que passa que aquest Sitges és aquell que te posa el carmell a la boca quan l'estàs...
Assaborint, sí, sí.
Assaborint, sí, pum, sí. Te lo treu. Uh-huh. I clar, això...
Una miqueta, una sí. Miqueta... El devenir de la temporada ha estat sí. Precisament aquest, no? Sí,
i això sí. T'ha de ser una miqueta desorientat.
Bé, doncs, a veure si l'equip s'orienta per diumenge a canvi de led. Són les 4 i gairebé 38 minuts. Deixem la segona, anem a la tercera. Trampa, una mica només. Si avui acaba la Lliga, els veurem si puja.
Fem una miqueta més.
Fem una mica de trampa, allò, ens saltem les 7 que queden, aquestes no interessen.
Les regalem.
Ja.
Puxem.
En fi, grup 12 de la tercera catalana, bromes a part, Sobrense líder, gràcies a la gran victòria aconseguida ahir al camp del Sant Pere Molanta. Camp on ningú havia estat capaç ni tan sols d'empatar, és a dir, el Molanta ho havia guanyat tot. Doncs ahir van al Sobrense i va dir patapam, cop de puny, 0-2 i recupera el liderat. Repassem marcadors. Primer de tot, d'aquesta 27a jornada van ser el Carme 4, Sant Sadurní Atlètic 0, Molanta 0, Sobrense 2, Sant Cugat 0, Penya Jove 2, Base Espirall 0, Riudevitlles 0, Base Vilanova 1, Òdena 1, Fundació Let Vilafranca 3, Quintinenc 0, La Roquetes 3, Montserrat Igualada 2, Capellades 2, Ribes 5 i La Granada 2, Olivella 3. Líder el Sobrense, com dèiem, 63 punts, seguit del Molanta i l'Olivella, tots dos empatats a 61 punts. Ja lluny, a 8 punts, l'Òdena amb 53, 51 per les Roquetes, 46 per Ribes, 42 per Fundació Leti Vilafranca, 40 per Base Espirall, 40 punts també suma la Granada, 31 per la Penya Jove, 31 punts per Base Vilanova, 28 per Carme, 26 per Montserrat Igualada, els mateixos que els Sant Cugat Sesgarrigues, 21 punts per Capellades, 21 punts també suma el proper rival del Sobrense, el Sant Sadurní Atlètic, 21 punts i en penúltim lloc el Riudevitlles i 12 pel Quintinenc. Doncs és difícil ara preveure qui acabarà primer, qui acabarà jugant la promoció, Toni, però una miqueta el que va fer ahir el Sobrense és traslladar-li gairebé tota la pressió al Sant Pere Molanta.
Sí, sí, sí. A més, Sobrense i Olivella. Perquè, clar, al guanyar l'Olivella, doncs encara surt amb més perjudicat
sí, sí. Ahir el Molanta. El gran perjudicat de la jornada va ser, sens dubte, el Molanta.
Sant Pere Molanta, perquè a més el Sant Pere Molanta era que el millor lo tenia.
Sí, sí.
Jugava a casa, no havia perdut cap punt, i doncs rebia el Sobrense, que venia a jugar-se-les totes, perquè si perdia el Sobrense, tot i que queda
fixa't,
molt campionat...
Fixa't com canvia l'escenari de guanyar o perdre un partit, Guanyes, et poses 4 punts per davant, i amb clar. La sensació que deixes tocat el teu rival.
És que lo deixes tocat, el Sobrense, però són 4 punts,
Però és que va succeir, doncs, el que deien divendres, no? Aquells 2 de 3 resultats que li venien al Sobrense, la victòria, evidentment, bingo.
Sí. Sí, sí. Home, jo penso que el Sobrense va saber llegir millor el partit que el Sant Pere Molanta, En plantejament del Sobrense, jo quan vaig entrar al camp i vaig veure el plantejament del Josu, me va agradar. Jo vaig dir, jo vaig veure el Marchand al mig del camp i jo vaig dir, lo vaig parlar la setmana passada, el Marchand en Molanta m'agradaria tenir-lo allà al mig del camp, perquè és un home que sap llegir molt bé el tempos del partit i portar molt bé la direcció al mig del camp. I me va agradar. Defensivament el Sobrense va estar molt bé. Sensacional.
I això que tant Edgar com Alberto, els dos centrals ahir, doncs van tenir grogues, van veure grogues i bé, faltaven molts minuts per endavant,
Però van saber gestionar
molt bé,
van estar quan tenien que estar. Jo penso que ahir el Sobrense va estar sensacional. Va estar com acostuma a estar al llarg de tot el campionat, passa que és molt complicat, no? Seguir una línia, doncs com ha seguit el Sobrense. El Sobrense tan sol ha perdut dos partits, i ha perdut dos partits amb el
mateix
amb
rival,
el mateix rival, sí, que sí, l'Olivella. Lo de més, el Sobrense ha donat la cara en tot moment, i jo penso que ahir la va donar i bé.
Dada d'aquelles que queda una mica per l'estadística, el Molanta no està capaç de fer-li cap gol al Sobrense,
no.
Ni aquí ni allà.
No.
I el global és de 5-0, favorable al Sobrense.
Clar, i és que estem parlant d'equips golejadors. El Sobrense és el segon equip més golejador,
sí,
tan
sí.
Sol té dos gols menys que el Sant Pere Molanta,
sí,
i és l'equip menys golejat.
Mm-hmm.
Això
sí,
ho diu tot.
Ho diu tot. Cristian Laguna va ser un dels grans protagonistes ahir, anotant els dos gols del Sobrense, el primer amb ajuda, tot s'ha de dir, i col·laboració de la defensa i el porter Dorado del Molanta, però el Laguna, que estava per allà, doncs va acabar d'introduir la pilota a l'interior de la porteria. 0-1 que arribava al minut 44, gol psicològic important que feia anar al descans al Sobrense amb aquest mínim avantatge. S'esperava que el Molanta doncs sortís doncs fort els primers minuts de la represa, però el 60, em sembla que va ser, Cristian Laguna anotava el 0-2 de penal.
Que no era fàcil, eh?
No era fàcil, no.
No era fàcil, a més, teníem gent al costat que en deia el mateix.
66, compta... perdó, he dit el 60,
66,
va ser el 66.
66, que bé, sí.
Una jugada en què el Molanta, doncs, es queda amb 10...
I... És que Jordi Cano va fer una jugada...
Sí, una jugada...
Se va pixar per dues vegades al defensor, hasta que li va tenir que fer penal.
Penal, sí, és un penal indiscutible que, com dèiem, va transformar Cristian Laguna en el 0-2 i... Bé, la sensació que el Sobrense havia de gestionar la poc menys de mitja hora que li quedava i saber patir també, perquè el Molanta aleshores ja ho fia tot cap endavant.
Va tenir Sant Freda, Cristian Laguna,
sí.
Perquè si falles el penal entra el Molanta en el partit, si marques mates el partit, i és el que va fer, però clar, per això tenies que fotre-la dintre i la va fotre, eh?
El Molanta que va estar doncs a punt de marcar i ho va tenir més clar. Impossible, un penal.
Penal regalat,
Un penal, sí, sí.
Molt regalat, perquè tan sol va veure l'àrbitre i la gent del Molanta, perquè escolta,
sí, sí.
Estàvem allà de penal.
En qualsevol cas, un penal que no va saber transformar, la pilota va anar al pal, i al final doncs aquest 0-2, Toni, que certifica doncs aquesta gran victòria del Sobrense a falta de 7 jornades, a falta de 21 punts en joc, a falta de moltes batalles encara per jugar, però que se li ha posat molt bé el campionat.
I que diu clarament que quan el Sobrense va a jugar, juga i guanya. Diu clarament que el Sobrense, com jo he dit al llarg de tot el campionat, té un passet més que els de més.
Havíem de preguntar al míster del Sobrense, el Josu Julián, com havia vist el partit, quin era en definitiva el seu anàlisi després d'aquesta victòria al camp del Molanta.
Bueno, jo crec que ha sigut un partit molt, molt complet per part nostra. Jo crec que ells, bueno, han tingut les seves opcions, però nosaltres els hem, crec que, tapat molt bé determinades situacions que ells podien tenir, i hem tingut les nostres opcions com cada partit, i avui doncs sí que hem començat una miqueta dubitatius, però a poc ens hem anat fent una miqueta al camp, al partit, i bueno, avui hem de dir que mira, la sort ha entrat a la nostra part, perquè el primer gol doncs és una desgràcia d'un, crec que un bon amic meu, i em sap greu per ell, sincerament. Avui em he vist jo beneficiat, però mai t'agrada guanyar, no hem guanyat per això, crec, però bueno, que el primer gol sigui per això, perquè un company es rellisca i li passa la pilota per sobre. Bueno, són coses del futbol. Per sort avui, doncs mira, nosaltres no, això no ens ha passat.
Un gol que ho ha canviat tot.
Sí, no, perquè també ha sigut el descans, justament. Ells podien haver apretat...
És un cop anímic important.
Sí, no, això sí, això descarat, però també et dic que jugaven a casa seva, i crec que la segona part l'hem controlada força bé pel camp que és, l'equip que tenim davant i tot. Crec que hem controlat molt, molt i molt bé les seves opcions atacants. Clar, mantenir el Molanta a 0, hòstia, i a casa seva, jo, bueno, òbviament no ho havíem fet mai, perquè si havia guanyat cada partit és que havia marcat algun gol. Llavors, no és gens fàcil mantenir un equiparro com aquest amb la porteria a 0, i ho hem aconseguit. Ens ha acompanyat hasta la sort del penal, que bueno, que l'ha tirat el pal i fora, Doncs bueno, pues avui la veritat és que ha sigut un partit bastant rodó.
Avui són més que 3 punts.
No, avui són 3 punts, no estic d'acord. Jo, en aquest sentit, ja la setmana passada...
Guanyeu l'Averaix també, eh?
Sí, això sí. Però bueno, l'Averaix també el podíem haver guanyat perdent 3-1. Ja, no. Avui són 3 punts que ens posen primers i una jornada menys. Ara tenim un partit de casa, complicadíssim, i després ve un paró. Doncs anem a afrontar primer el partit complicadíssim que tindrem i després el paró agafar forces tots, aviam si recuperem el Limón, aviam si recuperem el Kappa, el Huete, i com hi haurà un jugador que no el podrem recuperar, que és el Carlos Chan, que el van operar abans d'ahir, doncs jo crec que una miqueta aquesta victòria és per ell.
El partit, sí que ells han tingut les seves opcions, però s'ha complicat també des del punt de vista que els dos centrals s'han carregat amb targetes grogues. Això et feia patir o et feia dubtar de si en algun moment canvia una miqueta?
Bueno, aviam, òbviament és un hàndicap tenir els dos centrals en targeta, perquè no poden anar fort en qualsevol jugada. També et dic que són dos jugadors molt, molt, molt intel·ligents dintre del camp i crec que no han tingut cap ocasió de ser expulsats. Això és super, super important. Són jugadors que no van mai al límit i en aquest sentit...
Estàs tranquil.
No, la tranquil·litat mai la tens, però tenies el plan B tota l'estona escalfant. El cap ha estat, em sembla que mitja part escalfant per si passava alguna cosa. Estava l'Andreu, estava el Candel i estava l'Auger, amb possibilitats de poder entrar en qualsevol moment. En aquest sentit, estava tranquil perquè tenia jugadors a la banqueta que podíem sortir i suplir-ho.
Estic d'acord que són més que 3 punts avui, perquè doncs obligues amb ells a no tenir marge d'errada i després tenen que jugar l'últim partit ells dos.
Jo em preocupo del meu Toni. Jo sé que és molt de la premsa dir que són més que 3 punts, tal, però jo això no puc dir. Són 3 punts i nosaltres la setmana que ve juguem amb el Sant Sadurní, intentar guanyar, i ells em sembla que van al camp de la Penya. Doncs jo no puc controlar què fan ells. Llavors, òbviament, si ells punxen, doncs nosaltres, clar, ens veurem beneficiats, però jo això no puc controlar. Llavors, per mi, són 3 punts i un partit menys, és el que us deia.
I després una altra cosa, aquest ha estat un partit de detalls. Creus que ha guanyat els detalls?
Bueno, detalls. Jo crec que avui el Cristian Laguna ha estat molt, molt i molt bé amb els centrals d'ells. Jo crec que el Cano ha anat de menys a més i a poc a poc s'ha anat guanyant el terreny amb el lateral esquerre d'ells. Jo crec que el Didi ha començat dubitatiu, sempre fent el control cap enrere, però la segona part s'ha vist el Didi desbordant, d'anar pel gol, ha provocat faltes, ha provocat targetes. Bueno, i jo crec que el mig del camp avui ha estat de menys a més també, perquè els primers 20 minuts potser sí que ens ha faltat una miqueta trobar-nos aquests 3 jugadors que no havien jugat mai junts, però després a l'hora de jugar són 3 jugadors que saben jugar i en aquest sentit detalls, però també molt, molt de treball per part de tot l'equip.
La última, heu fet el que ningú ha estat capaç de fer, guanyar aquí.
Sí, això sí que és veritat, això sí que és veritat i no em puc negar. A priori deies que era potser el camp més difícil. Ens queden camps molt difícils, però clar, aquest va ser camp del líder, camp de gespa natural, que no estem acostumats. Els primers minuts s'han notat, pilotes que se'l queden, conduccions del Minga que no pot fer perquè se li queda una miqueta pegada la pilota al peu del Joey. Això ens complica molt a l'entrada dintre del partit. I ja et dic que és que aquest equip és capaç d'això, ja ho he vist. Hem sabut patir els moments que havíem de patir i després les que tenim doncs intentar enxufar-les, i avui hem enxufat 2 i, però hem tingut alguna més, crec que hem tingut alguna més. Em recordo una del Cano molt, molt escurat a la banda dreta sol, que ha arribat al central i l'ha desviat, estava sol del Dorado. O sigui, hem tingut les nostres opcions. Llavors, bueno,
ara sí, l'última. Calendari en mà. Teòricament teniu un calendari entre cometes, més assequible a casa que no pas a fora.
Bé, sí, teòricament tu ho has dit.
Juguem amb el Sant Sadurní, que s'està jugant la vida, juguem al Riudevillas, que s'està jugant la vida, i juguem al Quintinenc, que s'estarà jugant la vida, no ho sé si sí o si no, no ho sé. I, però clar, anem a fora i tothom s'està jugant la vida, també. Cada partida és un món, avui era molt difícil, hem tret. La setmana que ve, aviam si el traiem, doncs quedarà menys.
Bé, doncs, valoració i, en línia general, satisfacció, evidentment, perquè el Sobrense havia estat capaç de guanyar el camp del Molanta 0-2 i perquè es tornava a col·locar el líder, com dèiem, a falta d'aquestes 7 jornades. Ara cal rematar-ho, això sí, no cal fer l'índio ara, si es pot ser, diumenge aquí amb la visita del Sant Sadurní Atlètic, un Sant Sadurní Atlètic que, bé, és tercer per la cua amb 21 punts sobre el paper. Reiterem, baix el que diem cada setmana, el Sobrense no hauria de tenir masses problemes. Són les 4:52 minuts, encara hem de parlar de bàsquet i d'hoquei. I hem de parlar de bàsquet i, bé, ens ho permetran que avui comencem parlant del sènior femení del bàsquet Sitges, que es troba a només una victòria d'aconseguir el tan desitjat ascens de categoria. Dissabte va fer la seva feina, va guanyar de 10 al femení Cornellà, 49-39. Hi havia encara una opció d'aconseguir l'ascens aquest cap de setmana. Tot passava perquè l'Hospitalet no guanyés el seu partit amb el Pallejà. Finalment l'Hospitalet va guanyar de 5, 70-65, per tant, caldrà esperar aquest proper dissabte aquí al pavelló de Pinsbens a partir de les 7 de la tarda l'enfrontament estel·lar d'aquesta temporada, ja no de la jornada sinó de la temporada, entre el bàsquet Sitges i l'Hospitalet. Si les noies d'Òscar Quesada i Ferran Borrego aconsegueixen la victòria, seran ja matemàticament equip de superior categoria. Per tant, doncs, està molt a prop. En el pitjor dels casos, bé, no oblidem que encara quedarien dos partits més després de la Setmana Santa, un partit a Vegas i l'últim partit de la temporada aquí amb el Pretenc. Per tant, bé, molt se li haurien de complicar les coses al femení del bàsquet de Sitges per no aconseguir, com dèiem, aquest ascens de categoria. Repetim la cita, aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda el bàsquet de Sitges s'enfrontarà a l'Hospitalet, partit ja clau d'aquesta temporada. Pel que fa al sènior masculí, doncs va acabar perdent 69-60 en la seva visita a la pista del Cerdanyola, partit doncs molt mal marcat, sobretot pel desencert dels jugadors del Sitges. Un partit que es va arribar a complicar moltíssim. El Cerdanyola es va posar fins i tot amb un més 18 que feia perillar fins i tot l'Average, a qui recordem el Sitges va guanyar de més 17. Parcials de 24-16 al primer període, 11-9 al segon, 17-2 al tercer i 17-23 doncs, a l'últim quart, que va fer salvar, com dèiem, aquest Average, salvat també amb el Cerdanyola. Una derrota que, bé, no fa massa mal, diguem-ho així, tot i que per endavant encara queden doncs, jornades molt interessants. El Sitges baixa fins a la quarta posició. Farem allò un ràpid resum de com està la cosa. Esparreguera, 18-8. Viladecans, 18-8. Cerdanyola i Sitges, 17-9. Per tant, més igualtat no hi pot haver en aquest grup primer de Copa Catalunya. Proper partit, dissabte, 4:45 de la tarda, aquí al pavelló de Pinsbens, davant el bàsquet Morell. Molt d'atenció, que és un rival de la part baixa, sí, però el partit de la primera volta es va haver de resoldre a una pròrroga. Per tant, 4:45 de la tarda, el primer plat entre el sènior masculí del Sitges i el Morell, i a partir de les 7, com els dèiem, el maig entre el sènior femení i l'Hospitalet. Més coses, si parlem d'hoquei patins, doncs parlem de la victòria contundent que va aconseguir el Club Patí Sitges el passat divendres aquí al pavelló de Pinsbens. Toni, 13-3 amb el Corbera. Home, no volem dir que és una victòria intranscendent, perquè aquesta victòria ja assegura la tercera plaça, bàsicament perquè el Ripollet va perdre 2-7 amb el Molins, amb el campió, i per tant el Ripollet ja no pot atrapar amb el Patí Sitges.
Sí, queda tercer, és una bona victòria, perquè aconsegueix, és una bona fita. Sabem que Jordi Fuster, l'entrenador...
Josep Fuster,
l'entrenador del Sitges, està treballant i fins i tot ja s'està parlant de dos jugadors de noves les incorporacions i ja dos per a la temporada vinent.
Havien de ser quatre, com tu li vas comentar l'altre dia al president amb el Jaume Monasterio, que haguessin vingut si l'equip hagués pujat. El no haver aconseguit l'ascens, aquests quatre, doncs, no vindran.
Clar, això trastoca una miqueta, tot i que de moment s'ha treballat, ja porten dos, entre aquests també n'hi haurà un porter, i doncs estan fent la feina, i això és positiu perquè doncs està fent el que pot donar la temporada vinent. Llàstima que aquesta temporada s'ha quedat a les portes, llàstima perquè la primera volta, doncs, el segon lloc no estava dret a l'ascens, sí, sí, ara sí. S'aconsegueix un tercer lloc, però bé, l'equip ha estat allà fins a l'últim moment.
Queda un partit, queden dues jornades, però al Patí Sitges només li queda un partit. Aquest proper cap de setmana descansa, després ja el cap de setmana, bé, després ja les vacances de Setmana Santa, i ja no tornarà a jugar fins, atenció, el 3 de maig, pràcticament d'aquí un mes.
Sí.
Un mes per endavant, en fi, que servirà, suposo, per anar entrenant, doncs, i anar posant a punt ja per l'últim partit, que serà aquí amb el Barberà.
Sí, l'últim partit ja, doncs, que s'acabarà una temporada, que, com t'he dit, llàstima, però molt bé, no?, perquè l'equip
fins
està
a cert
tercer,
punt,
no sí, diré, és allò que te queda...
Sí, no diré decebedor, evidentment, perquè... Però bé...
Ha faltat una miqueta.
Sí, ha faltat aquell petit
tres,
plus.
Tres puntets, sí, tres sí, puntets més.
Tres puntets més, sí senyor. Mm. Aquells famosos tres partits, la tríada.
Sí, 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 que no va sortir bé i doncs s'ha pagat car. Mm-hmm. Tercer.
Ens deia l'altre dia el Jaume Monasterio, compte perquè tenim dos bons juvenils, eh? I el juvenil A va certificar una vegada més, una setmana més, el seu bon moment, va guanyar el Manlleu. Per
sí,
tant, una molt bona victòria davant un altre dels grans de l'hoquei català, com és el Club Patí Manlleu. Per tant, com es diu també en aquests casos, hi ha fusta sota.
Sí,
i
sí.
Això, doncs, certament ens pot fer estar tranquils.
Això és bo, perquè clar, d'aquesta manera no pot passar el que no ha passat aquest any, perquè ja tens més gent que tu pots comptar amb ella, no?
I juvenils que han tingut els seus minuts, han tingut el seu protagonisme també al
sí,
primer equip,
sí,
que és important, que hi hagi un entrenador qui confiï.
Sí, clar, l'ha portat ell, coneix molt bé aquests jugadors. Home, jo penso que la bona incorporació de Josep Fuster a portar la direcció tècnica és important pel Sitges. No s'ha aconseguit aquest any, però s'ha de continuar, seguir treballant.
S'ha de treballar per aconseguir-ho la temporada que ve. A punt d'arribar a les 5, Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona tarda i a vostès moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Dimecres més, a partir de les 4, el Pilotes Fora. Adéu-siau, bona tarda.